i rotund. Això s'ha de condenar i és que és així. O sigui, has de marcar tu, bueno, sí, tots compartim un viatge, però és que de Vox no se'n poden refiar gaire. Recordem què va passar quan es va constituir el Parlament aquell dia que es va votar la presidència i la mesa. Què va fer Vox? No va votar amb el PP, els va deixar penjats també per no seguir una disputa. No es poden refiar de Vox, que són uns forts que
bueno,
volen,
que es poden refiar, però han format govern a moltes comunitats amb Vox.
És que han seguit una línia segurament erràtica, perquè s'han tancat totes les altres portes. És que ni a PNB, ningú, els canaris també estan que si canvien el vot també. Per què? Perquè en Vox, i més després del que estem veient aquesta setmana, en Vox no pot anar ningú. Llavors es fa bé, el Partit Popular fa bé marcant distàncies.
A veure, Marta Cailà, a les 4 de la tarda, com tenim la pregunta que ens ha sorgit aquí,
sí,
només començar, abocant la figura de l'amic de
del
senyor Santa Susana, de José Montilla
i Aguilera.
Fets el pacte Partit Socialista Obrer Espanyol? Fets o paraules?
Doncs ara mateix, un 79% de les persones que han participat en aquesta enquesta creuen que aquest pacte són paraules.
Paraules.
Un tant per cent.
Un 79%.
Ho aconseguirem. Mira,
són paraules i només un
20%. Torni, president.
Treballant amb fets i no amb paraules, ho aconseguirem.
79% paraules, 21%
bueno,
fets.
De moment, a dia d'avui, clar, són paraules.
Però se convertiran en fe.
Relacionat amb el que comentàveu ara de les mobilitzacions, Vox hi acaba de convocar manifestacions aquí a Barcelona.
A Barcelona, avui.
A Barcelona.
Avui.
Començarà a les 7 de la tarda a la plaça Artós.
Que raro.
Diuen que faran un passacalles.
Sí, passacalles.
Que vol dir que aniran baixant des d'Artós fins davant de
la... Que és anar fotent cleques a qualsevol que s'acosti, sí, amb la bandera independentista.
I acabarà a les 8 del vespre la delegació del govern espanyol. Per tant, a veure si el que ha passat a Madrid també es trasllada a Barcelona.
Bueno, mentre no passin per Plaça Universitat, perquè allò sempre és el punt neuràlgic on tenim... Sí, bueno, perdoni, recordo una manifestació convocada a la plaça Artós que va arribar i van estomacar amb, si no recordo malament, amb una persona al carrer Provença Balmes. Imagini si va arribar a baix la manifestació, que anaven per ser encapsulats pels Mossos i la càpsula es va foradar.
Jo volia connectar amb Madrid, amb l'Armenteres, per saber, donat que hi ha aquest pacte tancat avui, si s'ha presentat algun dispositiu especial de cara a les protestes d'avui davant de Ferraz, on entenc que combinaran tant votants del PP com de Vox, perquè els dos partits han fet la crida. Què han dit la resta de socis de Sánchez d'aquest acord, tenint en compte que encara falten els vots del PNB, que és amb qui encara no ha tancat l'acord, i quin calendari s'obre a partir d'ara? Són tres qüestions.
Són molt llargues totes. A veure, anem a pams. Està tancat l'acord amb Junts. Junts en falten tres. Falten tres fotos encara per poder executar aquesta investidura. La primera amb el PNB. Amb el PNB està tot tancat. Està tancat des de fa molts dies, a més ens diuen, però el PNB demana protagonisme. El mateix que ha fet Carles Puigdemont durant una setmana, el PNB demana 24 hores. PNB que té 5 vots, recordem-ho. Bildu, amb Bildu passa una cosa. Bildu va anunciar el sí a la investidura de Pedro Sánchez la nit del 23 de juliol. Una altra cosa és que s'estigui negociant en aquests moments el sí no només a la investidura, sinó a tot un programa de govern i a tota una legislatura de 4 anys. Bildu també vol el protagonisme. Per què parlem d'ells dos? Perquè tenen eleccions d'aquí a 5-6 mesos. I la batalla a Euskadi entre el PNB i Bildu serà total. Llavors tots volen la seva quota de poder. I hi haurà d'haver també en les properes hores, / dia, 2 dies, la foto amb Bildu. I llavors queda un escó que no serveix absolutament de res, perquè la majoria absoluta la té garantida Pedro Sánchez, però l'estratègia del PSOE el que vol és tots contra la dreta i retratar que PP, Vox i la UPN estan sols. Llavors, el que vol, busca Pedro Sánchez, és fer un 179 contra 171 la setmana entrant. Tot això acabarà quadrant.
Armenteres, perdona, aquest que falta, sí, és que no ho has dit, és el Canari, no? Clar. Canari.
Perdó, sí, Coalició Canària. Coalició Canària, que governa en coalició amb Partit Popular a les Illes Canàries, que van votar a favor de Feijóo a la investidura fallida, ara probablement votaran a favor de Pedro Sánchez.
Això... No es nota, llavors, ningú se'n recorda.
No.
Llavors, amb tot això, hi ha un calendari sobre la taula, ha sortit per tot arreu, que és el 15-16 de...
Novembre.
Novembre, la setmana que ve. Dimecres-dijous, vaja, o sigui, dimecres, 12 del migdia, començarà el debat d'investidura, discurs de Pedro Sánchez, se suspendrà la sessió, i a la tarda tots els portaveus, començant per Feijóo, que Feijóo va dir que respondria ell, i la votació el dijous. Aquest calendari no és oficial encara, i no serà oficial fins que Francina Armengol l'anunciï probablement demà.
Doncs,
Han de passar més coses,
ai,
també.
Què?
Clar, hi ha la publicació de la llei de l'amnistia, l'entrada al registre del Congrés. I abans...
Que, per cert, perdona, la llei de l'amnistia, l'ha llegit algú?
No. No la tenim.
Clar,
no
la tenim.
I qui l'ha de presentar?
Clar.
Els partits.
Els partits.
Els grups parlamentaris.
Els grups parlamentaris, que en principi, no, el govern l'hauria d'aprovar directament en un Consell de Ministres i llavors entrar-la com a tràmit de llei al Congrés, no? Es farà com una proposició de llei signada pels grups parlamentaris, o sigui, la signarà Patxi López, la signarà Gabriel Rufián, la signarà Míriam Nogueras, entenem que Junts la signarà, vaja, la signarà el portaveu de Bildu, el portaveu del PNB, segurament tots els d'aquesta majoria per aquesta investidura. Però abans de la investidura ja hi haurà un tràmit, probablement, o almenys aquest és el calendari que volen executar, que és dimarts de la setmana que ve, o sigui, 24 hores abans de la investidura, que la mesa del Congrés dirà: aquesta llei l'acceptem a tràmit, i per tant comença formalment tota la tramitació parlamentària que s'ha de fer d'aquesta llei. I a partir d'aquí poden passar moltes coses, perquè si es vol fer per la via ràpida, la reforma de la llei de sedició van ser 22 o 23 dies, no? I va anar superràpid. Un projecte de llei pot trigar, sol trigar de mitjana 4 mesos, n'hi ha que triguen un any, sense cap mena de problema, i llavors el PP aquí té majoria absoluta al Senat i, com sabeu, està intentant posar pals a la bola.
Sí, sí,
llavors, això pot durar 3 setmanes o pot durar 5 mesos.
Clar, però, bueno, sí, una última pregunta que tinc al Quico Sellers que m'espera. Però, si dura 5 mesos, què passa amb les amnisties i què passa amb tots els processos judicials?
Doncs que fins d'aquí a 5 mesos no s'aplica cap llei d'amnistia.
A veure, ja, clar, però és que, recordem que hi ha pendents un grapat de resolucions judicials a Europa, que també tenen a veure, per exemple, amb Carles Puigdemont. Sí. Vull dir, amb les peticions de Llarena, vull dir que...
El Tribunal de Comptes.
El Tribunal de Comptes, vull dir que si això s'atura 5 mesos, entrem en un impàs.
I recordo que d'aquí 5-6 mesos estarem a un mes de les eleccions europees, en què Carles Puigdemont vol ser candidat.
Aquesta és la clau, aquesta també és la pressa de Junts, perquè sap que, per molt que el PP ho dilati, no tirarem més enllà dels 4 mesos i mig, 5, amb la llei d'amnistia. Però, en tot cas, si el tràmit ja comença dimarts de la setmana entrant, hi ha temps perquè Carles Puigdemont pugui afrontar una campanya electoral de les eleccions al Parlament Europeu com a candidat, sense cap problema, sent a Catalunya.
Crec que val la pena recordar que el Senat pot endarrerir, complicar, però no pot anul·lar. No
correcte,
pot anul·lar.
Perquè el Congrés té l'última paraula.
Exacte.
Quico Sellers, doctor Sellers, bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal?
El periodista del món.cat, que també li hem demanat la seva opinió. A Madrid, que has anat a copsar l'ambient a partir de moure't pel carrer Ferraz a partir de les 7-8 del vespre, perquè tu sempre et va a la marxa.
Sí, sí, mira, ahir vaig estar amb el Jordi i avui m'han fet,
m'han fet
el favor de colar-me a l'AVE.
Però per això, va clar, dic, hosti, dic que els cellers em diuen, no, està a Madrid.
Té ganes de gresca.
Tens gana de... Pues avui l'ambient...
Saps una que estàs amb periodistes a Ferrat i de cop i volta algú t'agafa per l'espatlla i et trobes aquí, consellers, què fas aquí?
Ha anat a celebrar l'Almudena avui.
Sí, exacte. Bueno, no sé si...
Jo també diré algunes fotos, Jordi, perquè te les vaig fer després per Marqués Urquijo, que vaig anar a donar la volta i em vaig anar a veure els manifestants a dins, i déu-n'hi-do.
Bueno, Quico, a veure, has tornat, em diuen, has tornat ja de Madrid...
Sí.
A veure, impressions, primer de tot, d'aquest pacte. On es porta? Ara parlàvem d'una qüestió que analitzaves aquest matí, crec que era amb el Melero, que és que entrem també en període electoral.
Sí, això per descomptat, i ara mateix ho estàveu apuntant. De fet, jo crec que aquest acord és un acord per la premsa, per entendre'ns, eh? Un acord on es pacta la divergència i la discrepància, etc. I aquesta, fins i tot s'arriba a utilitzar aquest terme de desconfiança mútua, i es fa una cosa que és un verb, agafant això de la dinàmica que explicava en Juliana, no? Que és perimetrar els termes de la negociació futura que vindrà. Però jo crec que aquí hi ha un pacte bé, que és el bo, que és l'interessant, que és el que hi haurà, que és el que veurem com actua. I ho començarem a veure a partir d'ara, més enllà de la proposició de llei orgànica que es presenti per la llei d'amnistia o d'una hipotètica o virtual negociació sobre el finançament, etcètera, etcètera, que amb això podrien ser ja més paraules que no pas fets. Els fets seran, jo crec, el pacte B, que l'anirem coneixent per fets, si és que hi haurà parts d'aquest acord que no els arribarem a saber mai ni a conèixer mai, els podrem deduir.
I jo ara m'has deixat, perdona, sí, ara, ara ens has deixat aquí...
Clar, un pacte bé.
El pacte bé ens has deixat molt...
Sí, amb, el pacte bo.
Sobre la marxa.
No et sentim.
Sí,
deu voler dir el pacte bo, l'interessant.
El pacte real.
El pacte real, o sigui, és a dir, aquest acord el que fa és, aviam, nosaltres...
Els fets, si no les paraules.
Sí, no? Reconeixem exactament que hi ha un conflicte històric, que això és una cosa... Home, jo crec que agafar aquest relat dels antecedents i marcar-lo és important, i com també apuntava el Juliana, no? Que això ho assumeixi el PSOE, doncs és molt important. I després, això, fer aquest perímetre, que és el que negociarem, aquestes dues coses, no? I d'entrada farem la llei d'amnistia. Si us hi fixeu, la llei d'amnistia, el que parla en aquest punt, fa aquesta cosa, aquesta giragonsa tan extraordinària, tan catalana per al d'altra banda, de no gens menys aquestes coses que acostumem a fer amb la literatura política catalana, que és això que diu que les comissions, la lawfare entrarà a través de les comissions d'investigació que s'han pactat amb l'anterior. És a dir, que això una mica jo crec que serà cas per cas, m'entens? Una cosa serà l'amnistia, que serà una llei general, que s'estan discutint per preposicions, com és lògic, perquè és una llei molt complexa, tècnicament molt difícil. Tens, pot passar com la llei del CSI, que cada jutge fa sempre li doni la gana. M'explico? Que ara dèiem, quan pot aturar l'amnistia? Oh, mesos això, no només això, sinó que a més, aquí es presentarà recurs d'inconstitucionalitat, es presentaran qüestions, qüestions de constitucionalitat per part dels jutges, és més, i com m'ha apuntat ja, per exemple, García Castellón a l'Audiència Nacional, o altres jutges com el Macías del Consell General del Poder Judicial, començaran a presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Amb la qual cosa, la tramitació d'aquesta amnistia pot anar per llarg. El pla B, quin pot ser? El pacte B. Escolta, enviar al Ministeri Fiscal que afluixi, que rebaixi les seves peticions, que, per exemple, faci el que va fer quan es va modificar la llei, el delicte de malversació, respecte al judici del jove i del Salvador, que van dir, escolta'm, com que encara no tenim la directriu, va demanar un termini extraordinari al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per acabar de fer el seu informe, fins que no s'aclarís les coses. M'explico?
Sí, guanyar temps.
Poden anar per aquí.
Sí, o sigui, pressionar la justícia.
Sí, més aviat que pressionar la justícia, escolta'm, que no ens ho prenguem tant de pressa, anem a veure com ho fem, perquè aquí les coses poden canviar molt. I, però per altra banda es trobaran en un sector judicial que hi ha un sector certament entusiasta que, malgrat hi hagi aquesta negociació de la policia, tiri milles i comenci ja amb de judicis.
I ràpid.
Aquesta mateixa setmana.
Sí, sí, i ràpid.
Amb això,
ràpid.
Vaja, i sense manies. I aquí, clar, hi entren parts importants com és l'advocacia de l'Estat i el Ministeri Fiscal, que amb això poden ajudar. I després, qüestions jo crec que més puntuals. Si entrem en el terreny del pacte B, imaginem, posem-nos a especular, el cas Borràs. Doncs que això incomoda, per exemple, Junts. Ens diuen, escolta'm, això ja ho redactem de tal manera que no pugui entrar la llei d'amnistia, però aprofitem un fet, no? I el fet és que el mateix TSJ va demanar la sentència a l'indult. M'explico? Llavors, doncs, quan es va dir que es va demanar l'indult, el mateix govern socialista, jo vull recordar que va fer el ronça i va dir que això no ho faria, doncs ara poder haver pactat que sí que el tramiti.
Sí, si em permets, el que passa, la diferència entre, ja ho saps bé, entre indult i amnistia és substancial. L'indult implica que tu entris a la presó i una vegada allà demanis sortir, i això, clar, i l'amnistia no, és que ja no hi entris, clar, això és una diferència molt substancial.
No, però home, si poden demanar l'indult ja n'hi entren, eh? És a dir, si és el mateix tribunal que ho demana i es comença...
I van demanar molts anys,
Ja no hi entra. No, de presó no. El que li demanen és inhabilitació.
Sí, són quatre anys, si
me'n recordo. Sí, per això havien d'entrar. Per això que li diu que la pena li rebaixin a 2 anys, així s'evitaran entrar.
Clar.
És per això, aquesta resolució ja està...
No queda clar,
en aquest sentit.
Aquí,
com... Sí?
Sí, jo us volia, ja que us tinc aquí al Martí, a l'Adrià i a tu, comparant una mica...
I l'Armenteres,
comparant una mica...
I l'Arnau Mañé.
El que han aconseguit Junts i Esquerra en els seus respectius acords, recordem, l'amnistia d'Esquerra va aconseguir el tsunami, que hi ha 3, Junts promociona que ha aconseguit posar-hi els casos de l'Aufer, les coses materials, Esquerres, doncs el traspàs de Rodalies, que és el que més ha promocionat, i la condonació parcial del deute del Fla, que al final sí que es vol fer amb totes les comunitats, no? Segons el pes, el pes que tingui. Junts, el tema de promoure el retorn de les empreses que van treure la seva seu de Catalunya durant, durant el procés, i aquest diàleg que comença ja al novembre, no? Per començar a plasmar tot el tema. I el tema del verificador, no? Que Esquerra també el va pactar, i també Junts. No sé qui creieu que ha sortit més guanyant d'aquests pactes amb el PSOE, si uns o els altres, i també ja pensant en clau electoral, que tenim eleccions europees l'any que ve, no? i el 2025 les catalanes.
És que ja hi estan pensant.
Clar, clar.
Perquè, evidentment,
un any no és res.
Clar, hi ha qui comenta, bueno, ara Esquerra i Junts, no, Esquerra i Junts continuaran, sí, donaran suport a la investidura, tot
el que vulgui. Ja se les han tingut via Twitter. El Tardà ja ha carregat contra el pacte de Junts, i, si no recordo malament, Carles Puigdemont també en el discurs ja ha deixat anar coses que alguns deien que no, que eren impossibles, que crec que estava mirant a Esquerra. Perdona?
4 anys de perdre el temps.
Sí.
Vull dir que, a veure, uns i altres no han desaprofitat ni avui per llançar la pedra.
Perquè Esquerra el dijous passat també va dir, escolti, nosaltres sí que hem aconseguit...
Perquè Tardà, ara hauria de buscar, busca'm el tuit de Tardà, que ha dit...
Allò dels botiflers, que tant mal li va fer.
Amb 7-8 mesos hi ha eleccions europees, i amb un any i un trimestre hi ha les catalanes, que això és el principal objectiu dels dos partits.
Aquí hi ha una qüestió fonamental. En Martí Rigau, si no, això, amb això em pot corregir.
Ai.
En les famoses, en la famosa història contemporània espanyola, diguem-ho així, no? I catalana, per descomptat, hi ha la tradicional conversa entre el president Tarradellas i Suárez.
Sí.
Que el Suárez li diu allò, jo soy presidente de un país de 40 millones de habitantes, i el Tarradellas li diu, yo le puedo sacar un millón de personas a la calle. Aquestes circumstàncies ara han canviat molt, moltíssim. Han canviat històricament, sociològicament, etc. Però hi ha una realitat que és evident, que és que hi ha 14 diputats independentistes a Madrid que, a més, estan malavinguts. Molt malavinguts. De fet, no es traguen. Això és evident. És que fins i tot jo...
Sembla que l'hem perdut. Mireu, aprofito per llegir el tuit del Joan Tardà, que és: Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, vosaltres sí que en sabeu, i no com els botiflers d'Esquerra.
Ja ho he dit, les picabaralles van així. Bueno, ara recuperem el Quico, aprofitem per anar a la publicitat, també saludarem a la Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Ho fem d'aquí, després d'aquesta pausa.
RAC 1.
Salut.
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 Atlàntida. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residència. Atlàntida.
Salut.
De la A.
A la Zeta.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mutua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mutua Terrassa. Confiança i proximitat.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Conqueridors arriba al Teatre Goya.
Una comèdia èpica que ens descobreix tots els secrets que es couen en un rodatge televisiu.
Com ho viuen els actors? Hi ha nervis? Una directora desesperada? Un protagonista en crisi? La superproducció està en perill.
Tot a punt per començar a rodar? 3, 2, 1, acció!
Una comèdia amb un gran repartiment encapçalat per Roger Coma, Mònica Glaenzel i Ramon Madaula.
A partir del 17 de novembre al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
A Feubert celebrem el nostre Black Month. Celebrem que som més verds i que ja treballem amb totes les gammes de vehicles elèctrics. Suma't a la festa i aconsegueix fins a 80 euros de descompte en pneumàtics Hankook. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
RAC+1 Podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar a dos quarts, dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Sí.
Un poca de sese.
No
sí,
entenc.
De los tríos, un poca.
A un poca de sese.
L'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un poca.
Sí, un poca de sese.
La revolució sexual, es
diu. Esto, esto.
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Hola, Boyan, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. L'altre dia la Mili dia que un dels seus objectius aquest any ha de ser traure's quart de l'ESO.
Perquè el que importa és el projecte, el que importa és el
sí,
que
senyor.
Està... El que està...
Ho he defensat moltes vegades.
16.000 i pico de tios només pagant.
Escolta, no m'ha anat a Pallars. Bueno, mirar a jugar els partits, no, eh?
8 a 5, Cristiano Ronaldo, al final.
Qui?
Cristiano, aquell que havia de superar-lo.
No sé qui és.
Cada nit, a dos quarts d'11, Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs.
Perquè les nits a RAC1 són esportives. RAC1, tots som 1. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Amb la mirada quan parlaves.
Proposta musical.
Sí.
El Pallars Jussà.
Sí, senyor, perquè els grups de l'escena catalana del moment es donen cita al Talarn Music Experience.
Que no to.
El Pallars Jussà. Ara t'ho explico. El 18, 19, 20 i 21 de juliol podreu gaudir d'un cartell excepcional amb els Tiets, Figaflowers...
No puc evitar, ja no sé com fer-ho, Maria.
Figaflowers, Antònia Font...
Quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava.
Antònia Font.
I alegria.
Va ser gran ja, aquesta senyora.
Sí.
Amb els dies que fa que la
sento. Sí, tant. Guillem Gisbert. Els Catarres. I molts més. Tot això en un entorn únic al costat del pantà de Sant Antoni. Ja podeu fer amb la vostra entrada, podeu aconseguir la vostra entrada al web del Talarn Music Experience.
Tot això quan falten 7 minuts per arribar a dos quarts de 5 de la tarda. Clar, ha entrat en escena aquest atemptat contra la vida de Vidal Quadras i Míriam Díaz, tenim alguna última hora al voltant de, dels fets?
Sí, perquè hi ha el tuit del SAMUR de Madrid, sí, que ha penjat directament un vídeo on estan atenent...
Un vídeo?
L'Ejo Vidal Quadras, és un vídeo de més d'un minut on no se'l veu amb ell, però es veu els, la gent del SAMUR doncs atenent-lo i fins i tot doncs, posant so de dins de l'ambulància.
Sàbana. El castillo no ha encontrado la... Sàbana doblada.
Com estan treballant els infermers del SAMUR, sense veure Vidal Quadras, però és ell el que estan atenent. I després ha parlat la portaveu del SAMUR, que es diu Mariluz, explicant doncs què ha passat.
Sí, hemos atendido a un varón de 78 años que presentaba una herida de bala en región facial. Entraba en principio por el ángulo mandibular derecho y salía por el izquierdo, estable hemodinàmicamente, y lo hemos trasladado con preaviso hospitalario.
Per tant, confirmant que la bala doncs, li ha entrat per la galta i li ha sortit, no?
Sí, deixem preguntar a l'Arnau Mañé si hi ha alguna última hora respecte a aquest cas, si ja han localitzat el de la moto amb el casco negre o on som ara?
No, de moment no tenim novetat, no tenim notícia que s'hagi detingut aquesta persona o aquestes persones. No està clar, insistim, en quantes persones eren que anaven a aquesta moto que busca la policia, que en principi això, continuen buscant els autors d'aquest tret. els autors de... Perdó, em sentiu bé, eh?
Sí, sí, et sentim
clar. Sí.
He sentit que es tallava com el so de fons.
No, és que he tallat el micròfon de l'estudi perquè li havia de preguntar una cosa a micro tancat a la Míriam Díaz.
D'acord, disculpa.
Saps?
No, el que dèiem és això, que estàvem continuant buscant, la policia continua buscant aquesta persona o aquestes persones que haurien fugit en moto amb aquest casc negre. Tot i això, l'extrema dreta, que insistim, ja intenta relacionar aquest cas amb el tauler polític d'avui, però de moment, fonts oficials de la policia que no confirmen ni desmenteixen res més sobre aquest cas, insistim, aquest atac a Vidal Quadras.
Molt bé, Arnau Mañé. Estàvem parlant amb el Quico Sallés d'aquesta lluita que, com deia el Josep Maria Martí Rigau, fins i tot en el que ha estat la compareixença de Puigdemont i a l'Adrià Santasegona també en feia referència, no ha descuidat de llançar, doncs, això de 4 anys perduts, o sigui, un míssil a Esquerra Republicana. I aleshores, Joan Tardà, com deien, també ha aprofitat la benentesa, ha fet un tuit que l'estaven buscant.
Bueno, que ara el torno a buscar, però vaja, venia a dir, vosaltres ho heu fet molt bé, no com els botiflers d'Esquerra.
Molt bé. És a dir, avui també han aprofitat la vinentesa per hostiar-se uns amb els altres, parlant així.
De fet, ara estava revisant les notes de la compareixença de Carles Puigdemont, hi ha una frase també en relació a això que diu: la cambio de nada avui se'n va a la paperera de la història.
A veure, estàvem parlant d'això quan s'ha tallat amb el Quico Sallés. Per tant, Quico, no perdem pistonada ni avui per anar tirant-nos els trastos pel cap.
Això per descomptat, ja, com us deia, són 14 i malvinguts allà a Madrid, però és que a més jo crec que cap dels dos ara està en posició de dir que ha tret més rèdit o no d'aquests acords. Primera, perquè són acords que estan sobre el paper. I després l'aplicació d'aquests acords. Aviam, si tenim... Hi ha una qüestió aquí que serà fonamental, que és la presentació de la llei d'amnistia. Les rodalies i tal. És una qüestió, saps, que l'any 2030 s'acabarà. Principi, estiguin uns o els altres, val? Però la qüestió de la llei d'amnistia, aquí està la clau, que és el problema de l'article 1 i la clàusula F, d'acord? Aquest primer article és el que estableix qui entra i qui no entra i qui queda exclòs, i a més amb aquesta interpretació que es pugui fer sobre això que comentàvem del tsunami democràtic. Quan Esquerra comenta que nosaltres hem assolit que entri tsunami democràtic, bé, García Castellón s'ho carrega, fent una maniobra, jo crec que una mica marrana, val, amb la directiva de la Unió Europea, que ells mateixos havien inclòs en l'apartat 1, en l'article 1 d'aquesta mateixa llei, en excloure aquells delictes que tinguessin alguna imputació de terrorisme segons la directiva europea, que és la 510/2017, que és la que s'aplica en aquests casos. Després, sobre la Lawfare, famosa per part de Junts. De fet, la llei encara no s'ha presentat. I aquí ja anem a jugar un lloc de proposicions. Proposicions, que vol dir que amb un test normatiu, canviar una A per una D o per un por, per un por, o per un ID, que és aquest problema on s'estan trobant, pot canviar absolutament el sentit. Què ha passat? Bolaños aquí ha utilitzat totes les seves artimanyes per intentar jugar en Jaume Asens, els assessors d'Esquerra, els assessors de Junts, perquè jo crec que tampoc el PSOE era conscient de l'abast i de la intensitat del nivell repressiu que havia patit el procés independentista. O sigui, ells es quedaven amb el 13 Tribunal de Cuentas, el 18 i el Supremo i poca cosa més, eh? Vull dir, a partir d'aquí, tot l'altre, delictes d'ordres públics, el que podríem dir l'oferta d'altres que els hi han aplicat desobediències, el cas de l'Associació Catalana de Municipis, el cas de Lluís Escolà, tot això ni els hi passava pel cap incloure-ho com un procés de resolució. I quan tu veus l'esborrany del text de la llei d'amnistia, clar, és orfebreria fina, perquè és una llei d'amnistia general que no pot ser personificada i que aquí és on entra el pla B. És a dir, hi haurà molts casos que possiblement nosaltres no podrem veure reflectits en l'articulat d'aquesta llei, però que en el pacte B es podran arreglar o mirar d'arranjar d'alguna manera més determinada. Fins i tot, jo crec, jo arribo a pensar que hi ha tipus d'acords polítics, més enllà de que algú no es presenti, m'enteneu, o que es presenti només en unes determinades eleccions, i això t'ho facilitarem, perquè jo vull recordar, per exemple, quan el Carles Puigdemont va intentar presentar-se a diputat, la primera resolució de la Junta Electoral la vols deixar fora, que van fer aquella llista de Nostrambòtica, Xavier Trias, Beat Alegón i Gonzalo Boye. Vull dir, aquestes coses que només hem vist en el procés, saps? Per tant, jo crec que ningú està per cantar victòria ara com ara, amb els resultats que tenim a l'abast.
Però aquest no l'has vist tu?
No, ell el dibuixa, el dibuixa.
Sí, el que... Jo alguna cosa, per exemple, la llei d'amnistia jo crec que serà la clau de volta de tot plegat, per veure quin és realment la intensitat i la seguretat. Ojo, quan tens una part important de la judicatura en contra, una part important del Ministeri Fiscal en contra i una part important del que són els poders de l'Estat en contra. I això vull dir cossos i forces de seguretat de l'Estat. M'enteneu? Hi ha tota una amalgama aquí que caldrà anar jugant i molt, perquè són sectors molt poderosos i que poden afectar molt. I per això han de treballar molt fi. I aquí és on aguanten. I jo crec que cap dels dos pot dir a hores d'ara que escolta'm, són mejores que nadie. Esquerra ha tret un avantatge competitiu, jo crec, que ha estat el quien da pronto de dos veces, no? Que ha posat una mica entre l'espasa i la paret després junts de que s'acabés de decidir, però això els altres ho han aprofitat per agafar el relat a la negociació. I una mica la compareixença d'avui, no sé si ho veieu igual, però això dic, avui comença un nou procés, és això de... Jo tinc el protagonisme una mica del relat, també, no?
Quico Sellers, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un plaer.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Una fortíssima abraçada.
Obrim línies amb la subdirectora, la directora adjunta de La Vanguardia, ella és la Lola García. Lola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem amb el Quico Sellers de veurem com es desenvolupa tot. La primera qüestió és l'altra cara, és a dir, el que seria l'Estat. No sé com reaccionarà quan diem l'Estat, és són aquests poders fàctics que ara feia un moment comentava el Quico Sellers, no? La justícia, tot aquest poder que no es veu, fins on creus que pot arribar per reaccionar a aquest pacte que va en contra, fins i tot per exemple, de persones o figures com l'expresident del govern espanyol Felipe González?
A veure, jo crec que les coses s'han de posar en el seu just, en la seva justa mesura. Això és un pacte entre partits, que després potser després tindrà un reflex al Congrés dels Diputats en forma de llei d'amnistia per una banda i d'una certa col·laboració que s'obre ara entre els grups parlamentaris i entre els partits polítics per iniciar una legislatura. Després hi ha un poder judicial que no és que estigui ocult, està ben present, que manté un pols amb l'executiu, amb el poder executiu, perquè considera que s'està legislant d'una manera que d'alguna manera fa una esmena a tota la seva feina fins ara en tot el que té a veure amb el procés, siguin el judici dels líders independentistes o sigui, per exemple, doncs, totes les causes que hi ha pendents sobre aquest tema. No crec que hi hagi res més. Després, dintre de cada partit, això té un recorregut o té una assimilació millor o pitjor. Jo crec que els socialistes doncs, han donat un missatge que estan bastant units amb la consulta que va haver i que encara que la pregunta fos una mica estranya o light, tothom sabia que estava votant allà i per tant doncs, que Felipe González digui el que digui crec que té una rellevància bastant menor. I després doncs, el PP sí que està fent una campanya en contra que ja veurem fins a quin punt pot manegar la seva relació amb Vox, no? que és complicada. Veurem diumenge vinent hi ha moltes manifestacions convocades pel PP. Jo crec que han canviat la idea inicial d'una manifestació a Madrid per moltes manifestacions a les places de les ciutats, perquè una manifestació a Madrid, al cap i a la fi, doncs, si no aplegues moltíssima gent, doncs d'alguna manera et cau el missatge i d'aquesta manera és més fàcil acabar dient doncs, que hi ha moltes desenes de milers de persones en contra, però que té el perill que se li fiquin a dintre alguns elements d'ultradreta que ara mateix estan bastant malentonats i que poden desluir una mica la manifestació.
Avui Carles Puigdemont ha parlat d'acord històric inèdit. Hi estaries d'acord o potser diguéssim que hi ha posat més pa que formatge?
Home, per mi és un acord històric en un sentit probablement diferent del que ho diu el president Puigdemont, i o sigui, per mi és un acord històric en el sentit que crec que tornem d'alguna manera a la posició que estàvem quan el Tribunal Constitucional va esmenar l'Estatut i va quedar, vam quedar amb un Estatut que no estava votat, diguem-ne. Uh-huh. Jo crec que tornem allà, diguem-ne, abans del començament de tot el procés independentista. Per què? Perquè tornem d'alguna manera a la conversa, al diàleg, a la negociació entre les institucions catalanes i les institucions espanyoles per veure si trobem un acord. El que ha passat, el que fem ara amb aquest acord és esborrar d'alguna manera totes les conseqüències del que va passar llavors. Per mi aquest és el contingut històric de l'acord, o sigui, a l'acord el que fa és plantejar les posicions de partida de les dues bandes, però de moment estan molt, molt allunyades, no? I el que fa és posar sobre la taula aquesta llei d'amnistia que ha de suposar aquest esborrar tot el que ha passat des de llavors, no?
Lola García, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Bé, tenim una connexió pendent que és amb el Lluís Tobar, no sé si el tenim en línia, d'aquí uns moments parlarem amb ell, perquè aquí hi ha un comissari, Josep Maria Martí Rigau, que ha demanat un seguit d'explicacions a Espanya, al govern d'Espanya,
el comissari Reynders, que...
Perquè vol saber exactament aquesta amnistia de què va.
Ha demanat informació al govern espanyol sobre aquesta llei d'amnistia i ha rebut la resposta del govern espanyol a través d'una carta també, dient que estan en funcions, que això és una cosa de partits i que quan doncs estigui el tema fet, que el senyor vicepresident Bolaños doncs el rebrà amb tota l'amabilitat.
Us ha sorprès aquesta petició d'un comissari? Això que Europa ens mira, però veig que mira quan l'interessa.
De fet,
quan l'interessa, no mira.
Qui publica primer tota aquesta carta és l'Adrián Vázquez, uh-huh, que és el líder de Ciutadans a l'Eurocambra, i que, de fet, el comissari Reynders és del mateix grup. I té,
Partit Popular.
Del Partit Popular Europeu, uh-huh, i té, doncs, molta afinitat, diguéssim, tant amb Vázquez com Ciutadans i amb el PP. Hi ha una relació i, evidentment, aquí, doncs, d'alguna manera l'han intoxicat o l'han fet provocar que faci aquesta carta. Avui mateix Carlos Cabezosa des del Parlament es vantava d'haver aconseguit ells que fessin aquesta carta.
Aquesta carta.
A mi m'han comentat, ja fa un temps, que hi ha una persona molt activa, que és Dolors Montserrat,
sí.
I Dolors Montserrat es veu que es porta molt bé amb la presidenta actual del Parlament Europeu i es mou molt, això, amb diputats del grup liberal, del grup popular, i el comú denominador, o sigui, de cada 10 converses que té, 9 amb 90 són per anar contra el procés, contra l'amnistia, etc, etc. Això m'ho havien dit fa uns dies, avui ara em lliguen més coses. Mm. Em permets afegir una cosa?
Sí, home, aquí, per favor.
Té a veure, o sigui, no és directe, però té a veure. És que, esclar, me'n recordava l'amnistia fiscal, perquè amnistia no és la primera amnistia que es dona en aquest país. L'amnistia fiscal de l'any 2012 va beneficiar a 31.500 persones que el govern es va cuidar, era el govern del Partit Popular, es va cuidar que fossin anònims, que no sortissin gairebé cap nom. Tots eren grans defraudadors i la majoria havien comès delicte fiscal. I tots van quedar amnistiats. I aquests van perjudicar a la majoria de ciutadans de l'estat espanyol, en els quals ens retenen i paguem, sí, els nostres impostos. Es va sortir algun nom, per exemple, Rodrigo Rato, Bárcenas, Granados i López Viejo, de la Comunitat Autònoma de Madrid, l'expresident del Real Madrid, Fernando Martín, fins i tot, els arquitectes que havien fet la reforma il·legal del local del carrer Gènova del PP. Escolti, ningú, ni els bisbes, ni els sindicats, ni els policies, ni els jutges, ningú va aixecar la veu, no és que aixecar la veu, no, ni fer un article d'opinió dient quin escàndol, ningú. Home, hi ha una desproporció, i aquests mitjans que comentava l'Armenteres, i bueno, que tots sabem que hi ha a Madrid, sí, sí, que estan actuant, que ara mateix estan cridant a la gent a anar a la Seu del Sol i tal, escolti, quan ens estafen, ens perjudiquen a tots els espanyols, 31.500 persones que han defraudat, que haurien d'estar tots a la presó. Escolti, ningú ni es queixa.
Ara sí que podem saludar el Lluís Tobar. Lluís, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Bona tarda. Avui deus estar rebentat amb la jornada que portes.
Sí, més que res perquè portem ja una,
sí,
portem
sí.
Una setmana.
Una setmana.
Sí, bàsicament des del dijous passat, que vam explicar aquella anècdota que hi havia uns tècnics de so
sí?
recollint aquells cables sí, a l'UTEP, doncs ja... Ja fa una setmana d'això i des de i durant tota aquesta setmana hem estat a cort imminent, ara sí, ara no, ara sembla que demà, el cap de setmana, però bueno, avui, finalment ja tenim l'acord.
No, estàvem parlant i et volia preguntar del, bueno, del sorprenent petició que va arribar en aquest cas d'un comissari de que volia explicacions de l'acord aquest de l'amnistia, no? I que el govern espanyol ha dit que això és un pacte entrepartista, com també ha dit Lola García, i hem anat dient tota aquesta tarda, i que de moment d'explicacions no en donaran cap. Això com es genera? Com ara ho comentàvem aquí amb el Josep Maria Martí Rigau i amb la Dira Santa Susana, com sorgeix això?
Aviam, a més avui tenim una mica més detalls. Sí. Ahir la carta es filtra a última hora de la tarda, és una carta que envia el comissari de Justícia Didier Reynders al departament de al Ministeri de la Presidència i de Justícia Pilar Llop, però la sabem, la coneixem perquè la filtra un eurodiputat de Ciutadans, que segurament coneixereu, que és l'Adrián Vázquez, és el que va liderar el suplicatori contra el president Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, i és de la mateixa família política que Didier Reynders, que el comissari de justícia, és a dir, la dels liberals. La carta, clar, el que ens sorprèn és que està enviant aquest requeriment sense que hi hagi, encara es conegui el contingut de la llei d'amnistia, i amb el que es basa és que diu que molts ciutadans, que en aquests ciutadans s'inclouen associacions d'advocats, etc., li han fet arribar interès sobre aquest tema i, per tant, envia aquesta carta preventiva. La resposta del ministre Félix Bolaños és contundent, i el que li diu, bàsicament, és que això és una qüestió del poder legislatiu i un acord entre partits polítics i que no és competència del govern, però avui hem sentit, per això us deia allò de la filtració una mica interessada, que la Comissió Europea ha reconegut que abans d'enviar aquesta carta al comissari ja parla amb la ministra de Justícia, Pilar Llop. Per tant, després es filtra una mica doncs, per intentar fer veure que hi ha una posició que està pressionant a la Comissió Europea, però el que se'ns diu és que el govern espanyol ja sabia que hi hauria aquesta carta.
Mm-hmm. Escolta, hi ha post, per entendre's, post-maig, és a dir, després de la compareixença de Carles Puigdemont, què s'ha dit? Què es deia entre els passadissos? Comentaris de satisfacció? Quines sensacions has copsat?
Doncs mira, hi havia sensacions per part del PSOE que
sí.
era un bon acord i que portaven moltes setmanes treballant i que ha valgut la pena quedar-se. Recordem que Santos Ciudadanos està aquí des de diumenge a la nit, i ahir ja ens deien que no marxaven sense un acord sota el braç i que ha valgut la pena. I per part de Junts per Catalunya ens deien també que és un molt bon acord, però que caldrà també seguir explicant-lo en els propers dies. Penseu que portem mesos de silenci, és a dir, avui Carles Puigdemont ha tornat a parlar, però no l'escoltàvem des del 5 de setembre, no s'han admès preguntes i, per tant, encara ens falten més detalls, coses a preguntar, i ens diuen que durant aquests dies faran pedagogia, però en general hi havia satisfaccions, admetent també que s'han fet renúncies. Per exemple, allò que va dir el Carles Puigdemont el 5 de setembre sobre el pagament per avançat, això és evident que Junts per Catalunya hi ha renunciat, és a dir, ells volien que la llei d'amnistia estigués aprovada abans de la investidura i això, per exemple, s'hi ha renunciat, no? Conscients d'aquestes renúncies, però, en general, hi ha satisfacció, sobretot perquè diuen que s'han fet passos que fa 3 anys i fa 2 mesos haguessin sigut del tot impensables.
Ara que parlaves de Carles Puigdemont i que no l'escoltàvem des del 5 de setembre, avui sí que hi ha... És a dir, no hi ha hagut fotografia entre Santos Cerdán i Carles Puigdemont,
no.
Ni Jordi Turull?
Això ha estat pactat, això.
Cap fotografia?
És a dir... cap fotografia perquè com que estava pactada que primer es compareixeria Santos Cerdán i després ho faria Carles Puigdemont, des de Junts per Catalunya el que volien era que la fotografia fos la compareixença del president Puigdemont i que cap altra, és a dir, que no tot es quedés amb una imatge de dues persones firmant 4 papers, sinó que volien la imatge d'ell sortint a explicar el pacte i res més, i aquest és l'acord que s'ha arribat amb el Partit Socialista, l'han acceptat i per tant no hi ha...
Però en canvi amb Esquerra sí que volen Año y Oriol Junqueras sí que es van donar la mà. Va ser un, sí. una fotografia i una estratègia diferent. Vull dir, és més, va ser la fotografia del dia següent a molts mitjans. Vull dir que no acabo d'entendre bueno, aquests diferents criteris. No sé, el món de la política, qui l'entengui, que el compri. I també parlant d'això, doncs, Santos Cerdán, que ha permès preguntes als periodistes, Puigdemont no n'ha deixat fer ni una, i Feijó tampoc. Vull dir que aquest seria un punt negatiu avui en la jornada, que només les ha permès el Santos Cerdán.
L'última vegada que va admetre preguntes al president Puigdemont va ser el 5 de juliol, sí, sí. Després de la sentència del Tribunal General de la Europea.
Avui crec que hauria d'haver admès
preguntes. Avui era
el dia. Jo crec,
avui era el dia, sí.
Tot i que no es pot dir segons què, perquè de seguida se'n tiren a sobre, però les coses com són. Avui ell hauria d'haver permès preguntes i hauria d'haver respost les preguntes. Crec que aquí ha fet un flac favor, no només als periodistes, sinó també a la ciutadania, perquè al final també tens tot el dret a preguntar coses del pacte d'aquest document que tampoc és que sigui molt aclarit.
I el curiós és que qui tenia més dificultats per justificar el seu relat segurament és el Partit Socialista, que són els únics
i ells que han sortit a donar explicacions. És això. Lluís Tobar, et deixem descansar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Bé, com s'ha viscut tot això des de Madrid? Hem parlat amb Enric Juliana i ara qui volem saludar és el periodista Jesús Cintora, autor, entre d'altres, de llibres com No quieren que lo sepas. No sé si ho voldran saber o no us voldran assabentar. Jesús Cintora, bona tarda, buenas tardes.
Buena tarde.
Lo que creo que sí que está claro es que algunos, ni explicándolo, ni queriéndolo, querrán saber nada de este acuerdo ni de lo que supone este pacto de la amnistía, ¿no? Lo digo porque entramos cada vez en una polarización de la política española.
Bueno, es un clima político peculiar, incluso yo diría que muy enrarecido y a veces peligroso, porque aquí en Madrid es evidente que llevamos varios días de movilizaciones con presencia de fascistas en las calles. Protestas que muy probablemente se van a repetir esta noche y que no sabemos cuándo terminarán, incluso en frente de la sede de un partido político como es el Partido Socialista, ¿no? Y también es verdad que, bueno, pues yo creo que lo que se ha presentado hoy da pie a una legislatura, a un gobierno, muy probablemente, pero también es cierto que deja abierta la estabilidad, es decir, deja abierto, y el propio Carles Puigdemont se ha encargado de decirlo, ¿verdad?, que en función de lo que vayan cumpliendo, pues se garantizará o no esa estabilidad. Es decir, es un tiempo para la política en el Estado que vamos a ver. Hay cierta inestabilidad, es evidente. Habíamos visto experiencias del tipo PP o PSOE pactando con CiU o con el PNV, incluso otros partidos de la Comunidad Podemos. Se añade ahora la fórmula de también meter a Junts en la ecuación. Y vamos a ver hasta qué punto Sánchez, ese funambulista de la política, consigue tenerlos a todos embridados, contentos, para que se mantenga la estabilidad del gobierno durante 4 años, como ha dicho Santos Cerdán. Cerdán, al que, por cierto, conozco bastante bien, porque es prácticamente de mi pueblo y he coincidido con él bastantes horas en tiempos en los cuales no era tan conocido y ahora de repente ha salido ya a la palestra y bueno, y es uno de los, sin duda, de los hacedores de este pacto, ¿no?
Sí, sí, y que ha tenido que dar la cara y explicaciones, que incluso lo hemos visto en algún momento un poco incómodo porque no está muy acostumbrado.
Efectivamente, Santos Cerdán es un... yo le conozco, he estado en su pueblo incluso con él porque somos de al lado. Yo soy de un pueblo que es Ágreda, que es Soria, pero está en la frontera con Navarra, y de mi pueblo al suyo hay media hora. Y yo he estado con él cuando no era tan conocido. Él es un hombre además de política de pueblo, su padre ya lo fue, fue alcalde en Milagro, que es de su pueblo. Y es una persona que ha sido siempre muy importante, pero en la sombra, por ejemplo, para los acuerdos, tanto con la izquierda abertzale como con el PNV. Pero importante en Navarra con la izquierda abertzale. Y ahora le ha tocado jugar este papel con Puigdemont y con Junts per Catalunya. Es una de las personas más leales a Pedro Sánchez durante mucho tiempo, uno de los fontaneros de Ferraz, a quien le confió mantenerse en el partido y llevar el partido. Siempre el que manda, evidentemente, es Sánchez. Pero Santos, digamos que es una de las personas que mantiene como peón dentro del Partido Socialista y una de las personas más leales, y efectivamente no es un orador ni es su especialidad, pero sí que es un negociador y una persona bastante conciliadora y bien vista, por cierto, por el entorno independentista, pues tanto catalán como vasco.
Hablabas de que habrá lógicamente, porque lo hemos oído, sobre movilizaciones de la derecha española. Coca Gamarra ha afirmado que el acuerdo entre Junts y Partido Socialista Obrero Español marca un antes y un después en la democracia española, porque este acuerdo, la amnistía, supone deslegitimar la democracia. Enric Juliana decía que ya se ha llegado a un punto que cuando la nota es tan alta en las actuaciones, en las acciones, es difícil dar otra nota aún más alta. No sé por dónde crees que pasa las nuevas movilizaciones, ya no tan solo de la gente en la calle, sino a través de otros mecanismos del Estado.
Vamos a ver, para la derecha es evidente que, a mi modo de ver, en buena medida se están equivocando, porque tienen una buena parte de la oposición hecha simplemente con mostrar lo que decía Pedro Sánchez y lo que ha hecho ahora. Y eso para la gente, pues para una buena parte del electorado, cala, cuidado. Pero lo que pasa es que la derecha y la extrema derecha se han lanzado a una carrera en la cual, efectivamente, pues todas estas hipérboles, pues un día nos dicen, como ha dicho Ayuso, ¿verdad?, que estamos ya en una dictadura. Uh-huh. Otro día nos dicen poco menos que falta decir ya que estamos en guerra, porque después de habernos dicho ya que estamos en la dictadura, no sé qué queda, o decirnos que, yo qué sé, que llega la hambruna para todos, o que nos van a confiscar. Bueno, hubo un tiempo en el que decían que si gobernaba PSOE y Podemos podían confiscar incluso alguna vivienda, o habría cartillas de racionamiento, seguían alguna tertulia, ¿verdad? Entonces, yo insisto, sí que es verdad que para Sánchez, cuidado, es decir, mantener a todos estos socios, todos estos partidos que le apoyan contentos, pues vamos a ver lo que le supone, y mantener también la hemeroteca de lo que dijo y lo que está haciendo. Lo que pasa es que el Partido Popular, yo pienso que en vez de mantener una posición, pues digamos, más sensata con este punto, está en una exageración, ¿verdad? Incluso yo diría que con una ambigüedad con lo que está ocurriendo en la calle. Y lo que está ocurriendo en la calle es peligroso, porque ahí lo que hay son agitadores de la extrema derecha, del fascismo. Ahí es como si hubieran abierto la cueva, pero intencionadamente, y se han juntado pues fascistas, fachas, falangistas, neonazis y todo lo peor de cada caja, ¿verdad? Y, por supuesto, con conexiones en algunos casos muy evidentes con Vox, ¿verdad? Que para Vox, por cierto, en un momento en el cual la formación de Abascal, no olvidemos, estaba en una crisis seria con la salida de Espinosa de los Monteros, con Macarena Olona diciendo en los medios de comunicación que eso es un chiringuito económico, con lobbies ultracatólicos presionando para un viraje en la estrategia, etcétera, etcétera. Y ahora se han echado al monte con esto de las movilizaciones. Y Feijóo, pues obviamente yo no le veo muy cómodo. De hecho, Feijóo, una persona, yo creo que un estadista, cuando sale a condenar, como pareció que salía ayer, no puede hacer, y esto lo aprendimos ya hace tiempo en el Estado, no puede meter, creo yo, en la misma intervención la condena a la violencia y decir que el presidente del gobierno es el principal responsable de lo que pasa en España. El principal responsable de la violencia es el violento, siempre. Esto se aprendió a decir en declaraciones hace tiempo por cosas peores, ¿verdad? Pues yo le veo incómodo a Feijóo, porque también tiene a él esa ala de Ayuso, Aznar y derivados, en determinadas emisoras de radio cada mañana diciendo que estamos ya, porque hoy Ayuso no ha hecho más que repetir algo que algún telepredicador o radiopredicador está diciendo cada mañana, ¿no? Que estamos ya en dictadura o algo parecido. Uh-huh. O sea, este tipo de barbaridades que no las veo necesarias para una estrategia que el PP puede hacer simplemente con reflejar pues a un Sánchez que ha necesitado pactar, y una vez más, por cierto, no la primera, de forma diferente a lo que él planteaba hace no tanto tiempo.
A mí lo que me sigue sorprendiendo, Jesús, y hablaremos un día con más tranquilidad, es cómo los radiopredicadores, que tal como mencionas tú, o telepredicadores, siguen marcando la pauta de los políticos. No solo en España, también ha ocurrido aquí en Cataluña. Es una cosa que me tiene fascinado. O sea, el caso, el miedo, el pánico que se tiene, y además el seguimiento a lo que marcan y dicen los radiopredicadores o telepredicadores, tanto en España como en Cataluña, en algunas circunstancias.
Yo no digo que ocurra siempre, ni tampoco sigo todos los medios de comunicación, y menos en Cataluña, aunque también decir que os oigo, yo tengo una aplicación ahí, más de una vez os pongo. Es de decir que sí que es verdad que a veces hay, evidentemente, pues una asociación entre medios y política que es bochornosa, y hay un intercambio de favores muchas veces muy evidente, ¿no? Yo lo he sufrido en mis propias carnes.
Por eso te lo digo.
Hay algunos que se llena la boca de mucho periodismo, pero luego bien que hay ahí, luego ves a los presidentes del gobierno acudir a rendir respeto, sí, a concederles entrevistas, ¿no? Esto ocurre y se marca agenda, pero bueno, los medios de comunicación se ha marcado agenda desde hace tiempo. Otra cosa será que se haga en buena lid, es decir, marcando unas líneas argumentales, y otra cosa será de ir de buena lid a negocios oscuros. Es decir, yo he trabajado con Iñaki Gabilondo Y a mi modo de ver, daba gusto verle cómo marcaba una pauta del día, ¿verdad? Y su línea de cómo afrontaba la jornada, y él daba pues un poco su punto de vista, y lo que decía Iñaki marcaba la mañana bastante, ¿no? Su opinión y demás, ¿no? Y seguro que le oían, porque, joder, era un líder de opinión, ¿no? De marcar lo que tú opinas, a que luego ya en los en esas negociaciones, ¿verdad?, en los despachos o en los teléfonos se intercambien favores, hay una diferencia, ¿no? O incluso hay políticos que tienen miedo a determinados radiopredicadores, ¿no? Y eso es así, o porque pueden ser más influyentes, o determinadas personas que están en la televisión. Eso ocurre y la gente lo debe saber. Lo oscuro es cuando hay negocios, acuerdos económicos entre grupos de medios y el poder, y este tipo de cosas a cambio de otro tipo de favores, etcétera, etcétera. Pero bueno, si estábamos hablando de Feijóo, a Feijóo yo no le veo cómodo, si bien es cierto que sí creo que tiene, en el argot futbolístico, yo que jugué por la banda, ¿verdad?, que el interior, tiene una banda bastante bastante cómoda para intentar correrla, porque, insisto, Sánchez yo creo que no lo va, a priori no lo va a tener fácil, ¿no?, porque tiene un montón de partidos de los que depende, porque va a tener que ir, porque de momento buena medida de lo que se ha acordado es que van a acordar, o buena parte de lo que se ha negociado es que van a negociar, ¿verdad? Vamos a ver lo que ocurre. Y Junts y Puigdemont no pasan por ser precisamente, bueno, pues vectores sencillos para estar en una mesa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, Feijóo pues podría hacer perfectamente una oposición más de Estado. Y tiene declaraciones y actuaciones que, a mi modo de ver, le sacan de esa moderación que él ha intentado vender o por la que se le tenía, pero también influido por el ala dura del partido y de Vox, claro, que está ahí, que compite con él por un territorio determinado electoral. Es un tiempo apasionante en la política y para contarlo en los medios, porque sin duda va a ser agitado y movido, claro.
Jesús, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo muy fuerte, muy amable. Gracias.
Nada, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Jesús Cintora, amb ell acabaríem aquesta última hora. Tot això tenim notícies referents a la moto, al casco i a l'atemptat, per entendre'ns, o l'intent d'assassinat, podríem dir-ho així, a l'Ejo Vidal
Quadras. L'Espanyol, el diari L'Espanyol, diu que fonts pròximes a la investigació, que la moto utilitzada pels atacants, que ja diuen que són dos, ha aparegut cremada en un lloc despoblat de la localitat madrilenya de Fuenlabrada. I també informen fonts de la investigació AEFE que l'atac s'ha perpetrat amb una pistola 9 mil·límetres Parabellum.
Bueno, doncs de moment és el que sabem. Per tant, la policia ja deixa de buscar un home amb un casc negre, que és d'aquestes absurditats.
I la moto,
ara,
la moto
ja no existeix.
Ara la moto, i, bueno, la moto cremada. Moto,
cremada, sí, sí.
I el casco ja busca'l, vull dir que... Josep Maria Martí Rigau, moltíssimes gràcies. Adrià Santa Susana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
També el Lluís Tobar a Brussel·les, el Jordi Armenteres, l'Arnau Manyer. Fem una pausa, gràcies, Míriam. I després, sí, perquè amb aquesta pistola, clar, ara que m'ha vingut al cap, era l'armament habitual de d'ETA, no? Aquesta pistola,
sí,
que m'acabes,
sí,
de dir.
9 mil·límetres per a
sí, era les bales d'ETA, sí.
Que no anem fent un relat ara de que ha tornat ETA, perquè jo ja m'ho crec tot. Ara tornem perquè ens espera Ernesto i Kaiser. Fins ara mateix.
Versió RAC 1.
Me comunica que l'aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Quan compres a Caprabo, estalvies amb amor. Amb l'IVA de Franc, tinc papallones al meu interior.
Aquest dissabte 11 de novembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
En 25 segons no et podem explicar les 100 raons que hi ha per passar-te el pla estable 100 d'Iberdrola. Però sí que te'n podem explicar dues. Tens el mateix preu de la llum durant 5 anys. I a més, si vens, et donem 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contracta-la ara a iberdrola.es o truca al 924 24 24. Iberdrola, empresa col·laboradora del programa Universo Mujer.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de la xarxa.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Mmm, els entrepans de sempre, amb un sabor i una textura inconfusibles.
Pates la piara, molts bonos que el fan.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, als millors musicals i teatres o als teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consultant les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho!